representants, aquests 5 poetes, per ordre alfabètic, que és tal com he presentat, Pedro Colom, Roger Costapau, Rosa Font, Lluís Otero i Solana Rafal. Bé, presentar aquestes 5 persones que tenim aquí és per a mi no només un plaer, sinó una satisfacció. Perquè gairebé tots han estat estudiants meus. I això és molt important. És molt important de poder presentar i sentir-me orgullosa de les persones que presento i poder dir que han estat estudiants meus. Bé, estudiants meus que, a més, han guanyat fins i tot aquest premi que fèiem en el certamen Guaticum Linguae Latina. Perquè a l'Universitat de Girona, durant una època, organitzàvem això, uns certàmens de poesia llatina. És a dir, que els poetes que tenim en aquesta taula no només saben fer poesia en català, sinó que han estat guanyadors de premis de poesia en llatí. I a l'auditori també hi ha una altra persona que va ser estudiant meva i que va guanyar un altre concurs, la Maria Isabel Rojas. O sigui que... Un respecte. No només això, sinó que, a més, no, la Teresa Colom no ho ha sigut. I ara li sap greu. És andorrana. I és clar, Andorra no és claríssim. Però bé, la Teresa Colom és una poeta andorrana que vaig conèixer a l'Ajuntament de Girona fa molts anys i que he tornat a retrobar aquest any perquè és una poeta que escriu novel·les, i això ja sabeu que és una frase que deia Maria Àngels Anglada. I aquest any s'ha estrenat ella com a narradora, i la seva obra, La senyoreta Quito i altres bèsties, justament va mereixer el premi Maria Àngels Anglada, que porta el nom de l'escriptora que també dona a la càtedra, i que concedeix des de ja fa molts anys l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. No vaig ser professora seva, però sí que formava part del jurat que va donar aquest premi i per tant també em sento molt orgullosa que la Teresa Colom hagi estat la guanyadora. Us recomano moltíssim aquesta seva obra, La senyoreta Quito i altres bèsties. Bé, Roger Costapau és una persona que ha escrit poesia. Tenim les seves biografies aquí en aquest full que ens han fet unes persones que treballen a la càtedra i que són indispensables perquè tot això funcioni bé, i també he mencionat en la inauguració, però que sí que he de mencionar ara, que són l'Anna Panera i la Laura Masmiquel i en Francesc Montero, que també ens ajuda a fer tota aquesta feina i poder arribar aquí. En Roger Costapau és poeta, crític literari, assagista i dramaturg, i ara és l'editor de Llibres pel Segle. És una editorial que era del seu pare i en la qual tenen una predilecció especial per la poesia. Roger Costapau també ha estat guanyador de premis literaris i compartim el Consell de Redacció de la col·lecció Josep Pla de la revista de Girona. La Rosa Font, també teniu la biografia aquí, però sí que volia destacar una cosa d'ella, i és que és una poeta que va escriure una obra ja fa uns quants anys que es deia Poeta Mandarina de Telos, i va ser Maria Àngels Anglada qui va fer un pròleg en aquesta obra. Per tant, m'agradava recordar Maria Àngels Anglada arrel de Rosa Font, en la qual algú ja ha vist influències de Maria Àngels Anglada en la seva poesia. Ella, potser ens ho dirà avui, però no ho sé, però ha explicat que un dia estaven assegudes Maria Àngels Anglada i ella a Can Geli de Vilanova i la Geltrú, i Maria Àngels Anglada li va donar un consell per escriure. Si no tens res a dir, no escriguis. Que és aquest consell clàssic.
Ho volia dir avui, precisament.
Ho volia dir avui. Bé, ja no diré res. I ha escrit sobre Maria Àngels Anglada i sobre el paisatge en Maria Àngels Anglada. I ara em salto Lluís Lucero i vaig a la Susana Rafat, perquè la Susana Rafat ha escrit un volum sobre el paisatge a l'obra de Maria Àngels Anglada. I a algun també m'agradava de ressaltar-ho aquí. Són Premi Carles Riba, és de poesia, i els Premis Carles Riba de poesia no es donen a qualsevol. És a dir, que tenia una taula, dues guanyadores del Premi Carles Riba, també és un altre honor. La Susana Rafat no només ha escrit aquest llibre sobre el paisatge a l'obra de Maria Àngels Anglada, sinó que ha escrit molts llibres de poemes, per això els hem convidat a la taula, tot i que molts d'ells també podrien haver participat a la taula de la prosa, per exemple, perquè han acabat fent prosa després d'haver començat en la poesia i d'haver excel·lit en la poesia. De tot això suposo que en parlaran avui aquí. I deixo pel final, no per res, però segur que tots els que són a la sala pensen que el deixo al final, perquè en Lluís Lucero ha estat, diguéssim, un meu deixeble, més que els altres encara, eh? Perquè encara ho és, i esperem que per no gaires anys més. En Lluís Lucero és autor d'una sola obra en vers, d'un llibre de poesia, que va publicar fa 3 anys, que li va presentar la Rosa Font aquí a Girona, a la Casa de Cultura, i jo li vaig presentar a Platja d'Aro en una biblioteca que es diu Mercè Rodoreta, i ja tenim aquí més connexions. Però bé, en Lluís Lucero jo he estat al seu costat des que tenia 18 anys, i ja en té uns quants, i jo tenim uns quants més. I bé, hem fet moltes coses junts, no només escriu poesia, sinó que és un expert en la literatura llatina humanística i, en conseqüència, tot això ens ha unit. Hem vist el Burkhard junts, en fi, no us diré res més, perquè els hem vingut a escoltar d'ells, que ens parlin de la seva experiència d'escriptors de poesia, avui. Parlaran així per ordre alfabètic estricte, tindran una intervenció d'uns 5-10 minuts cadascú, i després ells mateixos poden fer un debat entre ells, es poden fer preguntes i vosaltres també. Moltes gràcies per ser tots avui aquí.
Sí, se m'escolta bé, sí. Bé, primer de tot donar les gràcies perquè és un honor parlar de poesia entre aquest grup de persones, d'autors, d'entesos. Les meves paraules segurament o segur que seran les menys acadèmiques dels de la taula, perquè la meva formació doncs va ser una altra, em vaig dedicar molts anys a altres temes, i com introduïa la Maria Àngela Vilallonga, doncs bé, la meva formació no va ser de lletres, i jo modestament intentaré doncs acabar de completar el que es digui aquí doncs per la meva experiència directament doncs trobant-me de cara al paper i de cara a una carrera per escriure lletres, però no us podré nodrir amb informacions i amb un discurs tan acadèmic com segurament ens podran oferir els experts que ens acompanyen. Jo, tal com ho havia plantejat, no sabia que cadascú feia la seva part de la ponència, m'ho havia agafat més com anar estirant de les preguntes que estan plantejades en el programa, i a partir de cada pregunta doncs, tots anar-les comentant, però no sé si això us sembla una bona dinàmica o vaig intentant contestar d'alguna manera totes les preguntes i després perquè... L'obra troba l'escriptor, l'escriptor va a la cerca i captura del poema, de la novel·la, del guió. Ara mateix doncs deies, no?, que si no tens res a dir, doncs que et va dir personalment Maria Àngels Anglada, més val que no escriguis. L'escriptor sempre busca, és una obsessió de l'escriptor, l'escriptor busca, però d'alguna manera l'obra l'ha de trobar. L'obra al final és ell mateix, és el que el rodeja, és el fet que ho busqui, que fa que ho acabi trobant, I el que vull dir és que per molt que tant que parlis que vols fer una cosa, si aquella cosa no està mínimament gestada dins teu, el resultat o no hi serà, o segurament serà, no serà el resultat que esperaves, serà un resultat mediocre. Amb això, doncs, és totalment en comunió amb aquest bon consell. Doncs, si no tens res a dir, no escriguis. El que passa és que la inquietud, després van sortint paraules en el plantejament com aquest turment, com aquest plaer. L'autor sempre busca, té la necessitat, és la seva manera també com es vehicula en el món, com s'arrela en el món, i com aquestes plantetes que per molt lluny que estiguin d'una zona amb terra, veus com es tiren les arrels fins que troben, i si no troben, doncs, bueno, potser si el medi és suficientment hostil, doncs deixaran d'existir. L'autor sempre busca, però l'obra l'ha de trobar amb ell, i l'obra no és un ent desconegut, sinó que l'obra és la persona mateixa amb tota la humanitat que li bategue al voltant. Ja està tot escrit. Perdona, que ho faci com si siguis un examen de text o alguna cosa, un examen de text. Ja està tot escrit en algun lloc, o l'escriptor n'és només l'intèrpret. Jo em preguntava en quin lloc, si ho sabéssim, segurament escriuríem molt menys i treballaríem menys i viuríem diferent, però el coneixement sobre el que som i on som també seria un altre. Escrivim com a vius, i viure és buscar. Per tant, si està tot escrit en algun lloc, és que és una informació que no sabem. La pregunta és gairebé... es podria traslladar a altres àmbits. És gairebé divina. La pregunta és... situar-nos en l'univers, en què som nosaltres, en com hem arribat a evolucionar com a éssers, que ens diferencia d'altres animals, que vol dir ser humà, que és l'ànima. Si està tot escrit, crec que com que no sabem en quin lloc, és una informació que no tenim, és perquè busquem en aquell lloc on estan escrites totes les coses que escrivim. Ni que nosaltres parlem amb els nostres termes, parlem d'escriure, si està tot escrit. Ens fem preguntes quan segurament la resposta a les preguntes a les que ens fem no faríem servir aquests verbs, potser no faríem servir la nostra veu. No sabem si està tot escrit, però ho busquem, ens busquem a nosaltres. Tenim preguntes. I per això continuem trobant-nos aquí i parlant de coses que potser a altra gent els semblen perdre el temps o poc pràctiques. Però tota aquesta altra gent a qui li sembla perdre el temps o que són poc pràctiques els hi fan falta també. I potser ho busquen d'una altra manera, no escrivint o entrant a, no sé, una església o cridant quan ningú et sent. L'escriptor neix o es fa? No sé tant de genètica. Què duem en néixer no ho sé, però que la infància i la vida ens modela segur. Per tant, no sé si ja hi neixem, però que es fa sí. No es pot forçar. Tornem a lo d'abans, a lo de si no tens res a dir, no escriguis. Algú no es pot tancar per allà i dir, mira, doncs ara em faré escriptor. Tots els que estem aquí ja ho veiem com una pregunta, com un posicionament molt absurd. Per tant, aquest es fa és un es fa que va acompanyat d'uns certs elements. O sigui, no és una voluntat fer-se escriptor que ja no va acompanyada d'altres elements que no gestionem, que no estan sota el nostre, que no estan sota el nostre control. Per tant, que neix, realment entraríem de fet en temes de genètica, que es fa, sí, perquè la primera pregunta que et fa qualsevol per entendre qui ets és sobre la teva infància. Com ens ha moldejat la vida. Per tant, sempre és un pes molt important del que som i com necessitem comunicar-nos. Sí que ja la part es fa. Escriure és un plaer o un turment. Hi ha una expressió que diu vol, dol però vol, no? aquest dualisme de que vols fer-ho però t'enqueixes. Té aquesta part de turment, però també té aquesta part de que t'atrape i que no en vols sortir perquè no, per si no és, no és una activitat nociva, no estàs enganxat a una substància de la que t'agradaria estar enganxat, però t'és nociu. Per arribar al plaer del resultat, cal passar pel turment. Per tant, crec que tots els que d'alguna manera o altra ens trobem amb els fulls, amb les revisions, amb els moments en els que tu veus que no va enlloc i de cop agafa forma, per arribar al plaer cal passar pel turment. Perdoneu que us parli d'una manera tan planera i tan a partir de la meva experiència, però crec que és el que jo us puc aportar. Una necessitat o una malaltia. Necessitat, sí, malaltia, jo no arribaria tant, però sí obsessió. Obsessió. Perquè escriure, arribar a un resultat, com moltes altres disciplines i feines, és constància. I la constància no deixa de ser una obsessió, no arribaria de malaltia, o sigui, hem de trobar l'equilibri per no arribar a aquest punt de malaltia que ens anés en contra l'obsessió, en contra la nostra salut, sense el sostén del que som, de poder-nos aixecar al matí i tal, la nostra ment tampoc funciona i ja res ens funciona. Una de les meves grans pors sempre ha sigut que es t'envaï el cap, perdre el control totalment del cap, perquè quan ja deixes de ser tu, quan ja no tens el teu cap, ja tot això ja està. Ni les preguntes, ni si hi ha algun lloc on està tot escrit, i no és malaltia, pot ser obsessió, però sí que és necessitat. Un ofici o una passió? Segurament abans potser heu tractat aquest tema, no ho sé. La passió es converteix en ofici. És una funció a complir que ens imposem nosaltres mateixos. I aquesta funció a complir, que és la definició d'ofici, sí, és un ofici, però que es viu amb passió, no és un ofici que hem buscat després de la pregunta per treure'ns un sou, per tenir una estabilitat, de fet, és un ofici amb el que busquem una supervivència des de dins, una supervivència perquè això tampoc se'ns en vagi, una supervivència perquè tenim mal el neguit, perquè necessitem aquestes arrels d'aquesta planta que busca, que està preparada per trobar terra en llocs impensables. Els humans tenim una gran capacitat, però com tota la natura ha estat pensada per sobreviure, i els humans tenim una gran capacitat per encaixar el dolor, els desenganys i per sobreviure. I per tant, per nosaltres és una funció a complir a partir del moment que ho sentim. És una passió que convertim en ofici i sempre tot estarà barrejat amb el plaer, amb el turment. Plaer i privilegi o revenja i miracle. No em sento identificada amb el concepte de revenja, però bé, amb el que anem explicant, doncs tot ja ho anirem perfilant. Art o joc? Sí, hi ha part de joc, però un joc on hi ha turment i que busca la supervivència. Art ho defineix millor. art amb tot el que vull dir art, d'on surt l'art i per què, i ho defineix, crec que millor que joc, però és que l'art li implica una part de joc, però un joc gratuït, un joc que ve de tot aquest ser que som nosaltres. Em acaba passant el temps perquè tal com ho he intentat fer, anant així passant de pregunta en pregunta, potser que parlem de... Us deixo la paraula.
Sí, doncs, certament, seré encara menys acadèmic. És veritat que tenia molt d'orgull que vaig ser alumne del Maria Àngeles. Del Maria Àngeles Vallonga, durant 3 anys vaig fer llatí a la universitat, quan estudiava Història de l'Art, i després posteriorment va ser quan vaig fer Filologia. Em permet que segona faci la intervenció en llatí, la faré en català. I aleshores, bé, penso que sobre això del fet d'escriure, se m'ha començat escrivint al llarg dels anys, a mesura que he anat creant o intentant crear, no? I aleshores ho he fet a través de la poesia, o sigui, he deixat constància en alguns poemes parlant d'això, i llavors també he fet, doncs, més que en prosa, seria, sí, perquè hi ha un parell d'articles escrits, i simplement doncs, la meva intervenció serà, d'un moment d'això, si us sembla, doncs, llegiré doncs, 3 poemes, un parell de textos en prosa, i llavors acabaré amb més poemes, i així, aquí, diguem-ne, queda una mica explicada això, la meva idea sobre l'escriptura, sobre el fet d'escriure. No vol dir això que llavors jo hagi fet això, no parlo de resultats, sinó que parlo de grans intencions i de, sobretot d'aspiracions, no? Però jo quan era molt jovenet, per exemple, doncs, vaig fer un llibre que es diu Una llarga nit la nit i l'encapçalava amb un poema que feia una cosa així. És que ja hi havia començava a haver-hi una reflexió sobre això. La poesia no et farà de cap bandera, ni tampoc t'és l'atribut de creure impàvid que en l'element reneixen més intrínseques les paraules. Bé, un altre poema que també s'està reflexionant sobre això, diu així: és cert, en el teu respir d'infant, la nit glaçada conté el lluny, un ombra diu en el destemps, però també aquest veure clar dels ulls. Prompte, i des d'ara en fila llis, endevines ja l'esglai. Temptes així la perspicàcia d'un present, just quan reclames la resposta per algun començament en tot. Bé. I després una coseta així també que... Perquè últimament estic pensant molt que les coses s'han d'escriure, perquè a més es fa l'esforç de concentrar les idees i, bé, a banda també per deixar una constància, no? I aquest és un poema que... Ai, perdó, un text que m'agrada especialment perquè, mira, més per on parla de la Rosa Pont. Jo vaig titular aquest text el poema Aquest animal desconegut. I diu així. Deia el poeta Agustí Bartra: la poesia es fa amb la totalitat de l'home que s'atura davant dels enigmes del món i se sent requerit a parlar amb la joventut de les preguntes i la bellesa, en ve baixa, de les respostes. Queda entès que en les seves saors més fecundes l'expressió de l'autor d'Axioma ultrapassa de totes la particularitat del gènere per la seva altitud i per la seva dimensió humana, literària i extraliterària. Ni cal tampoc que aquesta matisació de bellesa i o maduresa que el poeta augura per a les respostes no és una apreciació estrictament física de la suma d'uns anys viscuts, sinó que respon per damunt de tot a l'aspiració més voraç d'una vida crescuda en el pensament. Però, filant prim, la vida crescuda en el pensament comporta una reflexió continuada sobre el pas indefugible del temps, i aquesta reflexió s'articula alhora en i des de l'exploració bifurcada del paisatge interior, que és la interioritat humana, i de l'exterior, que és el coneixement del món. De manera que aquest ésser que som, que inclou, esclar, el desésser, el naufragi i la llum, l'obscur i l'albada, o la consciència i l'atzar, només pot ser capaç de repensar la seva existència i l'univers des de la condició d'investigador perseverant, des de la tossudesa del caminant endariat que s'alimenta en el desig més alt de ser en el temps, des de la perspectiva d'un pensament no estàtic. Això és un pensament en moviment. Així s'explica el fet que el poeta defuig les grans constatacions i potenciï la multisignificació, les suggestions, l'enigma i fins i tot l'ambigüitat en el sentit més constructiu del terme. I també que tot el paisatge plasmat contingui ja les essencialitats d'haver superat les fronteres de l'estricta contemplació per esdevenir, a la fi, totalitat. O com a mínim una aproximació a la totalitat. És a dir, un paisatge de paisatges pensant-se inter i per se. Fa uns anys la meva amiga poeta Rosa Maria Font em va fer a mans aquest aforisme immens de Canetti. Un poema és un animal desconegut, la forma completa del qual no podem abarcar amb un únic cop d'ull. La interpretació és la gàbia, però el poema no és mai a dins. Som la controvèrsia per excel·lència, i bé que això ho hem de percebre com una sort. Però sigui dit que persistir de la manera que persistim en la provisionalitat d'un viure flàccid o desproveït de la saba de la poesia, continua sent aquest mal pas que ens assetja i que a poc anem sucumbint en un avenc, en la mesura que ens manté desnerits en les preguntes i estrepitosament ingenus en les respostes. Bé, un text que ja també està parlant de tot això, no? Llavors hi ha una altra cosa que a mi sempre també he fet servir molt el desig, en el sentit ample i extens del terme, parlant de poesia, no? He fet servir de l'art en general, literatura i art en general. I bé, potser us deixo això, llavors un parell de poemes més i acabo, que té relació amb això, amb el fet d'escriure o de reflexionar sobre poesia. Som animals de desig, d'un desig tan irrevocable com ho és la melsa. Aquest òrgan encapsulat que tenim darrere l'estómac, sense el qual no podríem arribar mai a concloure cap procés digestiu encara lluny. Som animals d'un desig brau i persistent, i tant que sí, per més que sovint ens l'autoocultem per unes raons concretes o no tan concretes, que ens fem venir en funció de 5.000 circumstàncies, o per més que ens els reprimim simplement. En efecte, no sempre aquest desig deu ser forçosament exquisit, ni tampoc excels, però al capdavall és desig. I com a tal, la paivaguem o no, ens pertany i ens habita des de tota la seva propulsió dilatant, contagiosa i oberta a tots els efectes inherents de la condició humana. És més difícil viure que no pas morir, ens advertia Mayakovsky. I també Joan Salvator Passeig va deixar escrit, amb molt de fervor vitalista, que per tornar a néixer necessitem morir. Doncs sí, les persones són de dalt a baix moviment pur, són controvèrsia i constatació d'un munt de coses al mateix temps. De manera que no hi ha res dràsticament definitiu ni veràs en aquest espai immens de pertinença intransferible en què vivim, fet d'emocions, de sentiments i de desig. No deixem de construir ni de construir-nos, i aquesta matèria, això ho sabem bé, mai no podrem, i en aquesta matèria mai no podrem ser ni experts ni previsibles, perquè tenim ben assumit que això del viure no deixarà mai de ser un aprenentatge convuls, costerut, apassionant, ple de contradiccions, de matisos, de policromies, de precarietats i d'esborancs, de vegades insalvables, de preguntes més que no pas de respostes, d'incomprensions, de frustracions i també d'algun compliment i o assumpció d'aspiracions que per nosaltres són decididament essencials. No cal dir que el grau de proximitat que per a nosaltres establim amb l'art, en totes les seves representacions i amb la poesia i la literatura en general, ens obre enormement les expectatives a l'hora de notar i de sentir el plaer que ens assetja en aquesta perseverança esmerçada en la consecució d'una vida plena en què la bellesa, aquesta dimensió portentosa del viure que es desplega sempre en complicitat amb el desig i que conté alhora revelacions i estranyeses, i tingui una presència incondicional. En una ocasió vaig provar, en primera persona, de resumir-ho en dues rates. Dec a l'art el report de la capacitat d'emocionar-me, de la capacitat d'haver-me alimentat en l'apassionament per tot allò que avui estimo. També l'art m'ha fet procliu en el pensament. Alimentem el desig, acaba així. Una altra, Diana. Llavors, aquí hi ha com una mena d'arts, de mini-arts poètica que llegeixo per acabar, que diu així. Ja parlant estrictament ja del poema, eh? El poema com això, aquest animal, el desig, desconegut, però també de desig, no? El poema no brolla únicament en l'insondable, ni tampoc és laberíntic en la seva sang, per bé que sí que deu transitar pels efluvis d'un ignot. I l'escriptura, que és esguard i que és també corrent, no fora mai intrínsecament espasmòdica, perquè en el seu habitacle no conté l'extintor de cap voluntarietat premeditada, ni un intent d'estrafer matèries, ni signes, ni veus, ni sentits a favor de cap onerosa proclamació de res. I si dic, després diem quan, si jo dic, i si dic, és a dir, si escric, i si dic que ensenyi una pell cavada en el de dins, el silenci que em té. Llavors aquesta acaba ja amb dos poemes d'aquesta mena d'arts mínima que diu art i textura. L'arquitectura en el sobreixent de l'arquitectura. Talment l'aprehensió d'unes proliferacions, articulades o no, de text i de desig. O bé, l'extrafusió de l'àgma, una flama, l'agulla, el brot erecte, una cresta, un cimall, el bisell. Així la prova, l'ogiva, una daga, l'esclat, el llambrec contra el mur. Una possible definició d'acte creatiu. Acte creatiu, el desig, just abans d'esdevenir passió. I, per exemple, art i poesia. En un primer abeurall, l'art enllà de l'art i la poesia enllà de la poesia, però junts. I acaba aquesta mini això amb una petita cosa que diu: si és l'escriptura l'acte imminent de ser en el desig, el camp des de l'arrel. Moltes gràcies.
Bé, toca a mi, sí. Bé, primer de tot, bon dia a tothom. Voldria agrair a la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent que m'hagin convidat a participar en aquest sisè fòrum del patrimoni literari. Estic molt contenta, a més, de que la invitació m'hagi arribat a través de la Maria Àngela Vilallonga, professora estimadíssima, i doncs, en fi, que m'alegra molt que més aquest any el tema sigui aquest, no? Escriure. Bé, jo us he de dir que llegiré unes quantes reflexions que he escrit, més que res perquè això m'ajuda a centrar-me al pensament i perquè em resulta més senzill, de manera que llegiré el que he pensat sobre aquest tema. No és responent a les preguntes, diguem, una per una, sinó en general una mica, i després, si cal, doncs podem comentar d'altres qüestions o preguntes que també formaven part del que se'ns demanava. Bé. Primer de tot he de dir que escriure és, en el meu cas, és per a mi una necessitat, una manera de viure, d'observar el món i d'estar en el món. De vegades és un plaer i de vegades és un turment, però sempre és una passió que pot esdevenir una obsessió. És una necessitat perquè intento trenar la vida amb l'escriptura Intento viure mirant el món o mirant el fons de mi mateixa amb uns ulls que em permetin transmetre en paraules el que veig o el que sento. De vegades és un plaer, perquè sense adonar-me'n, escriure em fa entrar en una mena d'estat en què desapareixen les coordenades espai-temps i es dilueix la realitat que m'envolta. Podríem dir que és una mica aquest estat poètic de què parlava abans l'Arnau Pons a propòsit de Valéry. No parlo, diríem, d'esoterisme ni de mística, potser alguna cosa una mica mística sí que té, però parlo més aviat d'això, d'aquest estat creatiu que sense saber com t'embolcalla i et fa diversos que no saps com han nascut. En aquest moment et preguntes, aquests versos els he escrit jo? És per això que dic que escriure per mi és una passió i és una obsessió que brolla de la necessitat. D'altres vegades, i potser són les més freqüents, escriure representa una lluita, l'esforç de buscar la paraula precisa, el vers sonor, la imatge adequada i que alhora tingui una càrrega de sorpresa i de màgia. Sempre he cregut que escriure, i sobretot escriure poesia, demana un domini de la paraula. La paraula, des del meu punt de vista, és el fonament de l'art literari i penso que l'escriptor ha de dominar la llengua, l'ha de conèixer a fons i, sobretot, l'ha d'estimar vivament. L'acte creatiu comporta una tensió constant entre l'escriptor i la llengua i la poesia, com a gènere literari, manifesta aquesta voluntat de domini de la llengua, de recerca de la intensitat expressiva a través de la paraula. Per això subscric plenament l'afirmació de Carles Riba. La poesia és l'art de fer natural, necessària, la paraula. En la poesia la paraula hi és decisiva, tant per la seva disposició en el poema com per la seva càrrega substancial i única. És el que Maria Zambrano explica a l'obra Algunos lugares de la poesía. Ella diu, por abstracta, solamente cosa del intelecto que la palabra nos aparezca, lleva aliento y fuego sutil, tiempo inasible. Em sembla que amb això ja es diu gairebé tot, Porta alè i foc, porta allò que ell desapareixerà del temps, agafar aquest temps que no podem atrapar. Potser també és el que diu Borges, Jorge Luis Borges, al llibre Art poètica o Arte poètica. Diu que és com extreure la màgia de les paraules. Ara bé, considero que escriure poesia no vol dir conèixer amb més o menys profunditat els secrets de la construcció poètica, o almenys no vol dir només això, No vol dir conèixer aquests secrets, no vol dir conèixer només el valor de les imatges, el ritme o la mètrica del vers, sinó fer sentir al lector una impressió, una visió, un pensament amb el màxim d'efectisme i de senzillesa. Em sembla que els poemes han de tenir la capacitat de despertar una sensació de plenitud, que des del meu punt de vista està molt lligada amb el sentit de la bellesa i de l'harmonia, de la placidesa o del dolor, de la ràbia o el silenci. És a dir, han de tenir també la capacitat d'aturar l'instant. Per tant, escriure poesia o llegir poesia, també és, per a mi, una forma d'alliberament, de redempció, de recerca de la plenitud. En l'origen del procés creatiu, abans de l'aparició de la paraula, hi ha, en el meu cas, l'experiència del silenci. El silenci és el germen que engega el motor de l'acte creatiu, el que permet observar l'entorn, escoltar la pròpia respiració o, en definitiva, experimentar el fet de ser viu. Aleshores, és quan s'atura l'instant i les paraules brollen, truquen a la porta i demanen ser escoltades. Crec que escriure, llavors, és una mena de desdoblament, una transformació que condueix a la paraula poètica. Aquesta paraula que té llum i és capaç de donar idea de l'universal partint de les coses més concretes, dels petits detalls. Viure i escriure estan, penso jo, indestriablement lligats. Jo escric perquè visc i alhora escriure em permet continuar vivint. És a dir, perquè visc, escric, i escric per poder viure. Diríem que escric per existir. De fet, ho he dit també en algun poema, però és realment així, és el que sento. Ara bé, entrant en un altre terreny, que seria el de la vida que es reflecteix en la creació literària, considero que el poema no és una simple representació de la vida, una còpia de la realitat, sinó una forma de creació que ja no imita la realitat, sinó que es configura com a realitat. Per tant, en l'univers del poema no parlo de veritats viscudes, sinó de veritats creades a través de les paraules. El cert és, però, que la majoria de les vegades aquest univers de ficció no és del tot estrany a les meves vivències, perquè només aquestes vivències poden crear una sensació de versemblança, un alè de veritat. Procuro escriure amb apassionament, amb els ulls ben oberts davant del món, i escric sobre les coses que ens caracteritzen com a humans, l'amor, el pas del temps, la mort. I sempre penso que escriure poesia és un procés, en certa manera, enigmàtic, una barreja d'instint i de raó, que té una càrrega de misteri, o també en podríem dir de revelació. A vegades neix d'una paraula, a vegades d'una lectura, d'unes imatges o sensacions, o d'algun record, o a vegades neix simplement d'un gest o d'un silenci. I el poeta ha de ser receptiu i ha de transformar tot el que li arriba a través dels sentits i del cos en paraules. El poeta, de fet, penso jo, és un supervivent. Té un lloc a l'ombra, però busca la llum a través d'un procés de destil·lació i d'exploració constant del llenguatge, que potser ja no és només el llenguatge verbal. Potser va més enllà a vegades d'aquest llenguatge verbal i a vegades és la suma de diversos llenguatges. En definitiva, a vegades és la suma de tots els llenguatges artístics que conviuen entre ells i s'interrelacionen. I aquesta deu ser la clau de volta. La poesia és enigma en la seva essència. Com neix el poema? Quins mecanismes el regeixen? Per què hi ha poemes que produeixen un plaer estètic i d'altres no? Però alhora, el poema, la poesia, també és revelació, perquè tracta de fer visible allò que és desconegut o d'expressar allò que és inexpressable. I ja diria un doble moviment de revelació. El que es produeix en el propi poeta i el que revelen les seves paraules. Perquè la poesia, també des del meu punt de vista, és més intuïció que no pas racionalitat. És una barreja d'innocència i d'experiència, en què la paraula, convertida en energia, fa del poema una peça capaç de sorprendre, d'inquietar o de meravellar. I això és el que havia escrit.
Bé, a mi m'ho deixen molt malament, eh? Tornarem, m'estreu amb les ulleres perquè si es veig més bé el text i no us veig les cares, espant que fareu quan em sentireu. A veure, després de la intervenció de la Rosa, deixeu-m'ho dir, la cosa és complicada. Jo torno una mica enrere, segurament anirem en la línia
Però sí que us volia dir que, com en el cas de la Maria Àngela, en el meu cas estar en aquesta taula envoltat d'aquestes persones les quals conec, he ressenyat llibres, he convidat a Nit de Poetes, a totes, clar, em deixa, i després del que ha dit la Maria Àngela, que jo només tinc un llibre publicat, em deixa en una situació com de desprotecció absoluta. Sort que hi ha una taula davant i no ensenyo les vergonyes. Però bé, soc professor, entre altres coses, i per tant estic acostumat a fer classe improvisadament, perquè tampoc ens deixem gaire temps per preparar les classes, Susana. Per tant, anirem fent. Jo, com, gràcies, Maria Àngela, per haver pensat en mi, suposo que en el cas de la Rosa i meu, també perquè som professors de l'aula d'escriptura, i aquest suposo que és un motiu de pes, en el meu cas, més que no pas en el de la Rosa. Però bé, a veure, quan hi he estat donant voltes i pensant-hi, clar, d'una banda, què l'art d'escriure? Què se'ns demana? Per què escrivim? A veure, jo d'això ja em vam parlar i ho vaig escriure, la Maria Àngela ja fa uns anys, el 2005, em sembla molt, i possiblement abans havia sortit l'escriure en femení. Doncs el 2005 va sortir un número de la revista de Girona, el març-abril, que en Roger també té un text, sobre escriure en masculí. Aquesta és una altra cosa, un tema que potser no entrarem a tocar, perquè ja s'ha parlat una mica abans, al final de la intervenció, tangencialment, entre l'Abel i l'Arnau. Però bé, com que d'això ja em vaig parlar, diguéssim, i està escrit, i potser no cal que en tornem a parlar. Sí que és veritat que en aquest text no se'ns demanava específicament què escrivíem i per què escrivíem el que escrivíem. Per tant, potser sí que ens hauríem de plantejar, o que jo m'agradaria plantejar-me ara, per què escrius? Ja ho he deixat escrit. Valgui la redundància, ara no porto res escrit, paradoxalment. Però per què poesia? Jo suposo per l'artifici. A veure, entenguem-nos. Hi ha hagut un moment que, entre les preguntes que hi ha, si és una passió, si és un ofici, si és tècnica, si és inspiració, si l'obra ve donada i la trobem. Bé, a mi em venen al cap moltes coses, però jo penso que si escric poesia és per posar una certa distància respecte de l'experiència que la suscita. Potser és una màscara, o és un joc de màscares, però a mi em sembla que va en aquesta línia. Quan, entre les preguntes que suggeries en el desplegable, és un plaer o és un turment, és una necessitat o és una malaltia? A veure, sense caure en el tòpic de l'escriptura com a teràpia, però suposo que s'entendrà, és un turment. A veure, ja em sembla molt que l'Arnau també parlava d'una ferida i del brollà. Clar, jo repassant, després ho explicarem, o ja els explicaré bé als meus alumnes que hi ha aquí dijous, després de fer un poema, de veure's que faig com ells, i vaig buscar una cita, i remenant un llibre que em pensava que havia portat, però m'ho he deixat sobre la taula de l'estudi, de Jean Cocteau, una conferència que va donar sobre la poesia, sobre la poesia. En aquesta conferència hi havia una lectura de poemes al final, que es reprodueix en aquest llibre, i en un dels poemes diu: «C'est du sang que je saigne, c'est de l'encre qui sort». És sang allò que sagno, però és tinta que surt. És a dir, convertim tot allò que vivim, llavors la relació amb el viure i l'escriure, escrivim perquè vivim, el fet d'escriure és allò que dona sentit a les nostres vides, si t'ho agafes com una necessitat, doncs és això, convertir una experiència dolorosa, plaer, o el que sigui, en literatura, en poesia, el fet de l'artifici inherent per mi en el text poètic fa que s'augmenti la distància de la teva pròpia experiència amb la del poema i que, per tant, el poema sigui més fàcilment compartible, comunicable, apreciable pel públic lector que li acaba de donar sentit. I llavors, esclar, potser escric poesia per això. L'altra pregunta que jo em plantejava, que no hi havia donat resposta i que potser a l'art d'escriure i en una aula d'escriptura també és útil intentar-hi respondre, és com escrivi, o com escric, o com escrivim, no sé. Tu també parlaves al començament dels suports. Jo sóc antic, jo vaig amb papers. Em fa molta gràcia, bueno, una relativa gràcia, una sorpresa, veure ordinadors oberts. L'Arnau ha fet la seva xerrada amb un text en pantalla. Jo vaig assistir a una lectura que acaba de sortir ara, no fa gaire, la traducció del cor del Xema Martínez en una sessió a la Poesia de Girona fa uns anys, per ell, i el portava en el mòbil, ja no en l'ordinador, s'havia deixat el paper, no havia tingut temps d'imprimir, i portava, tant que era un mòbil, no ni un iPad, ni una tablet, ni res, jo vaig amb paper i llapis. Però també és veritat, com ha dit la Rosa, el silenci és necessari, la solitud, també n'hem parlat, també. Em sembla que Marguerite Duras ho deia, la solitud és allò sense la qual, no podríem, crear, no podríem escriure. Però sí que per crear hem de tenir, m'ho he apuntat en alguna banda, hem de tenir el radar en funcionament. No sé si era Cocteau també, em sap greu repetir-me amb el mateix autor sempre, i no sé si ho deia parlant de Picasso, que eren amics, que ho deia, ara no ho diré en francès perquè si no em faria pesat, cal trobar primer i buscar després. És a dir, penses que el funcionament és el contrari, tu busques i després trobes, no? No pas trobar primer i buscar després. Però possiblement és el que deia la Rosa, has de tenir el radar, li deia, en funcionament en tots els moments de la teva vida per captar aquells estímuls que tu saps que podrien donar lloc a un poema. I quan l'has captat, aquest estímul, després es tracta de posar-se a buscar. I posar-se a buscar és treballar. Per tant, quan tu preguntaves, Maria Àngela, també, tècnica o inspiració, em sembla que ja estic responent una mica la pregunta, i la Josefina se'n recordarà que li vaig dir un dia pel WhatsApp, i transpiració, ni tècnica ni inspiració, transpiració. Suar la cansalada i treballar-hi molt. Què més? No sé si m'estic perdent una mica. Acabo, perquè no sé si em passo del temps, suposo que sí. Ningú. Jo m'he posat el rellotge aquí sobre, però... Sí? Tallo? Un minut? Val, un minut. Lligant amb l'olor de la utilitat i si l'obra literària ha de ser útil o ha de delectar el discurs que feia l'Arnau sobre l'ètica i l'estètica. Clar, a mi, quan, tot i tenir la formació, gràcies a la Maria Àngela que tinc, i la cosa aquesta, rodesse delectare, clar, a mi quan em diuen això per què serveix, que dius, útil, no? No és, segurament la paraula no és útil, sinó utilitari. Bé, quan diuen, clar, jo sóc professor de literatura i l'any passat tenim discussions eternes, dic, per què serveix la literatura i això per què serveix, per què ho fem? A mi quan em pregunten això, jo sempre tinc la temptació de passar-los, i ho faig a vegades, el pròleg del retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, que acaba dient l'art és absolutament inútil. Perquè, esclar, les preguntes aquestes, jo molt sovint relaciono la paraula útil amb la interpretació que se'n fa contemporàniament, que és utilitari. Per tant, jo penso que en el cas de la... Jo sí que penso que, evidentment, la literatura o la poesia són paraules, però no és l'aparença externa de la paraula. La paraula també té significat i, per tant, és tot. Per tant, Clar, la lectura que s'ha fet de la literatura, o sigui, aquest component útil, aquesta utilitat que ha de tenir la literatura, se n'ha fet potser una lectura excessivament política, pamfletària, permeteu-m'ho dir, etc., en un determinat període de la història literària d'Europa, almenys, i per tant a mi se'm fa una mica, d'angúnia. No? Entenc, i parlant de la Clara, que també n'he parlat a vegades, una mica no tant com elles, evidentment ja es vehicula una ètica a partir d'un determinat ús de les paraules. Per tant, sí, ha de ser útil. Però la utilitat, jo penso que no és aparent, no és immediata, l'has de trobar tu. I per cadascú té una utilitat diferent. És a dir, no pots dir, la literatura és una arma carregada de futur o no sé què, jo les armes no m'agraden. Per tant, aquest utilitarisme en què s'ha volgut convertir la lectura de l'ètica de la literatura, a mi em fa una mica d'angúnia. I per això potser passo per més esteticista que ètic. No sé si m'he embolicat molt, però jo ho deixaria aquí. Possiblement, una altra cosa, quan la Teresa ha parlat que la literatura és una passió que esdevé ofici, també m'ha recordat la passió, cal posar-hi brides, també hi feies referència tu, Arnau, abans, a la inspiració desbridada, i has de posar brides en aquesta passió. I llavors, esclar, jo pensant en el Deficis de Ciceró, que es tradueix com els deures, jo no sé si pots escriure més que un ofici és un deure. És a dir, si tenim la capacitat de fer-ho i de fer-ho mitjanament de manera acceptable, potser seríem no prou bones persones si no utilitzéssim aquest nostre talent per escriure i fóssim uns àgrafs absoluts. Bé, ho deixo aquí. Ja no que m'ha anat una mica mal.
Bé, ja, després de tot això, no sé. Moltes gràcies, Maria Àngela, per convidar-nos. El que hem de dir és que molts de nosaltres no seríem aquí si no haguéssim llegit Horaci amb tu, que en parlàvem abans. A la vida sempre hi ha túnels. Jo quan estudiava aquí a la universitat, són coses que la gent no sap, havia de treballar mentre estudiava i treballava a l'aeroport de Girona, treballava de nit. La qual cosa era terrible per mi perquè jo soc diurna i m'adormia només als 5 minuts d'entrar a la feina, però sempre sabia que llavors al matí m'esperava la llum d'Horaci a les classes de la Maria Àngela. I jo crec que descobrir aquesta segona terra, la nostra vida, quan som joves, és una cosa que ja ens fa diferents la resta dels nostres dies. I com que soc molt aplicada perquè ja me'n va ensenyar, jo vaig contestant les preguntes per escrit i així suposo que acabarem a l'hora. Bé, la primera raó era el poema troba l'escriptor o l'escriptor troba el poema. Hi ha un recorregut previ a la voluntat, una necessitat al poema de fer-se vida. A vegades aquest fet pertany a l'ordre del meravellós. De cop un vers s'arrapa la pell i es fa cant. Això ens ha passat a tots alguna vegada. Se li poden trobar molts noms, això. Aleteig, alè meravellós, atzar, musa... Llavors, davant d'això, el poeta esdevé vulnerable. I és la vulnerabilitat la que parla, la que ajuda en la construcció del poema final, la que necessita l'exercici, potser l'ofici, la tenacitat que representa comprendre aquell primer impuls extraordinari. Federico García Lorca deia que el duende és un poder i no un obrar. I és cert, existeix una part del poema que ha caigut, que s'ha manifestat, que es fa imprescindible. Com un metall lleuger que busca la claredat en les ombres, com un objecte dúctil que tendeix cap a la permanència. La factura vindria més tard, però sense la primera força l'aigua no corre, es fa inútil el cabdal retòric, no desemboca. Cal saber-lo escoltar. El poeta té aquesta capacitat, el poeta o la poeta tenen aquesta capacitat. Jo diria que és una segona oïda, d'aquest estar vigilant si apareix o no apareix la música de la qual n'has de fer partitura. i sovint aquesta segona oïda prové de les ombres. Hi ha d'haver una lluita més enllà del pensament racional perquè això s'esdevingui. El que s'ha escrit ja és total, s'ha escrit tot, l'escriptor només n'és l'intèrpret, ens deien. Quan parlava l'Arnau, que parlava de la tradició i de les altres veus, a mi m'ha vingut la imatge que, en certa manera, la tradició electrifica el llenguatge, en el sentit que el que acabem heretant són camps significatius que són els cables de tensió que hem de portar d'un món a l'altre, del passat al present, de la responsabilitat a la responsabilitat. El món és una gran pàgina on tot ha estat dit. Tanmateix, cal dir-ho una altra vegada amb la veu pròpia. La pregunta, tanmateix, és sempre la mateixa i la trobem al llibre de Job. Com s'hi va on resideix la llum? I l'home no ho sap, la dona tampoc, aclaparats per la seva condició finita. Com podrien saber-ho? Per què li ha estat formulada la pregunta davant del seu esforç inútil? Algú amb traç negre intenta buscar-hi respostes. Cal anar-hi cap a la llum? Escriu qui s'exposa, no pas qui desatén el tro. I què queda del que queda? La poesia resideix en l'experiència de l'incontestable. Per altra banda, tot inici d'escriptura prové també de l'enamorament del cant. Un cant que s'alimenta, ho hem dit tots, de temps, de modesa i d'esperança, però que reclama un timbre i una veu, i els models sí que compten. Compte la llum que han trobat en algun moment Sant Juan de la Cruz, Joan Maragall, Emily Dickinson, Rosa Leveroni, perquè la poesia no és retòrica, no és accident, i no hi ha ficció en la veu que s'aixeca des de la seva mortalitat per realitzar aquest traç que l'esperit del temps no reclama mai. Què hi hauria després de les últimes paraules d'Edith Rey o dels versos aquí citats de Paul Celan? El dir de la poesia no es mesura en una línia cronològica. Tot ressona en tot moment. Són reserves de consciència, diàleg i reverberació. Una mar que va i torna. En el crit d'Edith també hi ha el crit de Munch. Cada poeta, cada artista té el deure d'accelerar la consciència del seu temps amb aquelles llavors que li venen del passat. Ningú no es pot exposar per tu al fred de la veritat. Diu Verdaguer, per què enganyosa poesia m'ensenyes de fer mons? I aquest saber-se que has de fer mons et porta a aquesta exposició. En alguna altra ocasió he escrit que les agulles del rellotge líric són memòria que fecunda en cada època l'espai que el poeta obté per ell mateix. La busca llarga és la del traç comú, que designa totes les veus anteriors, i la menuda, l'intent personal. L'art no és mai una cursa d'obstacles, ni un procés de desqualificació del minut anterior, sinó més aviat una extensió irregular de moltes costes i rocams, de moviment continu i multidireccional, també s'ha dit, de perilloses ribes i fars insegurs, on contínuament ens submergim contaminant-nos de tot, rellençant-ho tot del passat al present i sense cap afany mimètic, tan sols per la inèrcia equívoca de ser allà, de succeir-nos a nosaltres mateixos. L'escriptor neix o es fa. Naixem o morim en la poesia, perquè representa una manera d'estar en el món, la Rosa també ho ha dit. No ens preguntem si es fan o neixen o han nascut el tapís de la creació, que tenim aquí a Girona, o el tapís de Gaillé, o el retrat d'un noi jove pintat per Antonello de Messina. Sabem que darrere hi ha unes mans, un ofici, un feinejar, però perquè siguin art, perquè siguin marbres rompents en la pedrera de la humanitat, cal una vigilància de l'esperit, com diria Maragall, cal una naixença. Aquesta naixença jo l'anomeno cataclisme, perquè representa l'accés de la persona que escriu a un ordre diferent. Rere la casa del poeta fresseja l'arbre de la por, diu Vinyoli en un poema. Qui viu en aquesta casa? D'alguna manera s'hi neix. No és possible la tria, Vinyoli deia. Canto malesa i bardissar, remor d'herba aixafada i els homes aucant, movent els braços vermells. Malesa i bardissar és el que trobem rere la casa on els escurçons i la salamandra vigilen. Personalment, ho tinc en la memòria remota dels primers anys, quan, amb un cotxe ja avui molt antic, era un 600, el meu pare va aturar-se en una collada en un camí de nit solitari. I ens vam trobar una guineu sorpresa pels fars del nostre cotxe. Es va quedar estorada mirant-nos. Ens va sotjar per un instant i després va desaparèixer per sempre. Jo no vaig triar trobar-me aquella guineu. Els seus ulls eren allà i segueixen aquí. És la guineu o el cor de Poe. Són les presències que ens imposen el traç de la mà que no ha de declinar el seu esforç. Escriure és perfeccionament. No es tracta de si ens agrada o no el brunzit xordador d'un rusc. Som o no som les abelles, això és tot. L'acte d'escriptura és, en principi, un no sentir. L'home que fa un cistell sent un plaer objectiu que deriva l'objecte ben acabat. Ben fet, però en poesia sempre hi ha un esqueixament, un encara no dir, un no poder concloure. Ara bé, un sisè sentit ens ajuda a tenir una petita alegria quan sabem que natura i pensament cremen en un mateix foc. Ho sabem quan lluitem com el nàufrag de les Soledades de Góngora, quan seguim el blanc dels ametllers rere els murs que dibuixa Maragall en un poema, quan la vida sobreïx en un epitafi d'Spoon River, o quan la mà d'Ismene, de Yanni Ritsos, pentina els seus cabells blancs en el poema. Són aquella joia pressentida, un moment de no dolor, perquè descobrim que hi ha una llum al voltant de les coses. Escriure és necessitat o malaltia. Escriure no és només dir, no és només oir. Simona Gay, en un poema dedicat al roure, escriu: negregen les formigues a dintre la soca, són negres els signes de les ratlles que escrivim. La nostra malaltia és la necessitat de viure-hi o de conviure-hi amb aquest excés. Som les nostres llevadores d'un dolor que ha de fer-se escriptura. Per què escrivim? Per aquesta necessària vigilància, per als ulls d'aquesta guineu que una nit vam enlluernar amb els fars d'un cotxe, o en un cel de febrer que tallava estels en ribot. Vam ser observats en el territori de la por que ella i nosaltres sentíem mentre ens envoltava la fosca. Digues, per què has escrit? Em dirà al final de la meva vida. Com és que has malbaratat els mots? Això és el que ens trobarem al final. La mà exerceix, certament, quan parlem d'ofici o de passió, un poder. Però un poder i uns límits que la passió determina i l'ofici estableix. És per això que Horaci va demanar als déus que sigui més lícit als poetes de morir més, parlant d'Empèdocles, més que la resta dels mortals. La poesia hauria de ser el que diu aquest vers de Màrius Torres. Només un arc i quanta saviesa. Això vol passió i ofici a parts iguals, àngel i llaura, musa i llevadora, atzar i escac. Bé, jo a la Maria Àngela li deia que havia llegit Lucreci, Properci, Catul, cada gir nou d'aquest gran llenç que és l'escriptura i que escrivim només recordem. I de fet, no em voldria allargar més, només dir que escrivim perquè formem part de tot això i perquè volem perdurar, perquè al capdavall som tristos animals assedegats d'amor a la recerca d'una casa.
Després, però ha sigut anar-te'n creixent i tot el conjunt ha sigut fantàstic i acabant escoltant aquestes paraules que ha dit que algunes coses que han lligat han anat empastant tot el que ha anat sortint i ha parlat d'uns elements que primer l'ha anomenat segona terra, també en paraules de Verdaguer, perquè m'ensenyes de fer mons, que també seria una mica el mateix, i ara parlaves de la recerca d'una casa. Al crear literatura, parlem de poesia, però també narració o no literatura, d'alguna manera és com si creéssim un espai que no existeix. I crear un espai que no existeix podeu obrir aquella porta perquè us hi dediqueu, perquè sé que també hi ha alumnes dels tallers i segur que això ho heu sentit quan parlaves, Lluís, això doncs, de traslladar el que et bategui dins i poder-hi agafar prou distància com per... Creus de cop aquí això s'obre, que trobem la manera com obrir aquest espai i ens trobem amb un jardí que mai hem vist o amb una ala de la casa que mai havia existit i això ens fa sentir, ens deixa respirar en molts moments, crear quan esteu escrivint, quan estem llegint i entrem a dins d'un altre món i un poema ens obre una altra porta. I això és un actiu brutal, que parlàvem d'utilitat, això és un actiu brutal. Fer el món més gran i guanyar temps, no? Recuperar el temps perdut també d'alguna manera és el que fem. Fer el món més gran del que és, amb el que llegim i quan escrivim. I això sí que és un actiu, a vegades entenem malament, bueno, comentàvem, què vol dir ser útil, no? Si llegeixes alguna cosa i et fa sentir millor, hi ha res de més útil. Si llegeixes en les paraules d'algú altre una cosa que tu ja has sentit i potser aquest altre va morir fa 200 anys, no et sents més acompanyat? No sents que entens més qui ets i per què i que el que et passa a tu forma part dels homes, no és que siguis un ser al que més desgraciadament li han caigut coses al damunt. Hi ha algun actiu més gran? Parlar d'aquesta segona terra, d'aquest fer mons, d'aquesta recerca d'una casa i veure que dins del que hi ha en un llibre o del que traiem nosaltres a dins podem fer els espais més grans i treballar, i aquesta constància, aquesta obsessió, és que estàs treballant, estàs obrint espais que no existien i que altres hi poden entrar. Això és brutal. Si no és un actiu això, si no és útil això. I gràcies per tal com s'ha anat exposant tot, perquè realment ha fet que ho sentíssim.
Una. Jo no he fet una cosa ordenada, com heu vist, de donar respostes a les preguntes, però això és una cosa feta expressament d'una tàctica, que llavors no diré un altre dia o dos. No he dit una cosa i aquest no n'ha fet res.
Perdó, parlàvem de talent. Es pot comprar, que dir alguna cosa? Cometes? Després de la transpiració, que bé. Allà ha sigut un petit tastall.
Sí, la dutxa. El talent, no ho sé.
Perquè si no es té, on es troba?
És que potser tots en tenim, es tracta de saber-lo trobar.
Com
ho
saps que el
té? Buscar-ho. Davant de tot el que heu exposat, sóc com una... formigueta, que no en té de
tot. Tocs.
Bé, no m'ho explicaràs a plaça.
No, jo penso que a veure, evidentment, quan estàs... Jo, que deies tu d'una formiga, jo aquí també m'hi sento. Una formiga era una puça.
Un llac de grau, un llac de petició.
Però, a veure, ho dèieu, el talent... Talents en tenim tots i els hem de saber treballar i possiblement s'han de... Bé, uns quants que aquí estem ara, que me'n vaig per una altra via, que estem pel món de l'ensenyament, tot plegat, s'han d'educar els talents, també. I no em vull fer pesat, ni mediàtic, ni res, però ja sabem que els talents literaris a l'ensenyament del país no estan gaire ben tractats. Deixem-ho aquí. Però, diguéssim, en els ensenyaments no reglats, que podrien ser els d'aquesta casa, em sembla que sí que es treballa. Llavors, jo penso que la lectura ajuda molt. Però això és un principi que a mi em va agradar molt quan em va arribar la proposta de l'aula d'escriptura, el fet que s'ha de llegir. Per tant, s'ha de llegir molt. S'ha de llegir molt i ara explicaré una cosa, una anècdota allò personal, pròpia. Jo quan llegeixo coses d'altri em venen ganes d'escriure. Si no llegís o no m'obligués a escriure d'altres maneres, possiblement no escriuria. Però quan llegeixes, veus maneres de fer, tècniques, un ús determinat de les paraules, i a mi això m'entra ganes, em fan venir ganes de prendre el llapis i posar-me a escriure. I penso que és per aquí que possiblement va l'educació del talent. La lectura. Que no és imitació, és plagi, i ja sabíem que era l'imitat i la contaminat i els llatins, per tant, el romanticisme, molt bé, però ha tingut unes certes conseqüències, potser no del tot desitjables, però a mi em sembla que l'art també neix, no? La creació, el talent, es fomenta llegint i imitant.
Però també és cert que, en el fons, tots sabem que cada gent, com diu quan ve, jo sóc poeta, en el fons hi ha d'haver una decisió, diguem-ne, jo diria que íntima, que és quan un decideix per consciència què és això o què és allò. Llavors, em sembla que, evidentment, hi ha tots aquests factors de la lectura, però hi ha d'haver, jo penso, un acte íntim de decisió ferm que es pren un dia, que pot ser un dia, qualsevol. Evidentment, això ha d'estar llaurat i treballat, però hi ha això en el fons. Llavors és quan hi ha la sinceritat amb el mateix, no? També saps on estàs i a quin... Llavors comença aquella cosa que és la vida, que és l'aprenentatge, no? Que s'aprèn bàsicament a través dels altres.
Jo, relant una mica el clau del que deia ara Lluís, fruit d'una experiència personal, en una trobada, de les moltes que vaig fer durant 3 anys amb en Miquel Martí Pol a casa seva, on vaig tenir la gosadia, ja fa anys d'això, però vaig tenir la gosadia de portar-li alguns poemes que jo havia escrit. I amb això, lligant això de si, penso que ho ha dit la Teresa, de si naixem o ens fem, en Miquel Martí Pol em va donar 2 consells. Un, el que ha dit en Lluís, llegeix. Si no llegeixes, no escriuràs. I copia. Ella em deia, i ell devia tenir les seves raons, ningú neix poeta. Ens fem, alguns, ens fem poetes. Però ningú neix poeta. I ens hem fet poetes a còpia de llegir. I a còpia d'imitar, que deia ara en Lluís, o a còpia de copiar, que em deia ell, com he fet jo. Com he fet jo mateix durant temps, fins que he trobat la meva manera, la meva expressió, i he abandonat la còpia, i he abandonat la imitació, i he creat la meva poesia, i he creat el meu món a través de la meva poesia. Simplement com una constatació de que alguna cosa que ha dit la Teresa i alguna cosa que ha dit Lluís, i segurament tots vosaltres, vull dir, les coses deuen anar per aquí, suposo.
Estic plenament d'acord. De fet, el fet que vosaltres estigueu, o uns quants de vosaltres, en aquesta aula d'escriptura, ja vol dir que segurament teniu talent per escriure. Us heu inclinat a venir aquí perquè segurament escriure us agrada i teniu facilitat. Hi ha molts tipus de talent, no? Un tindrà més talent per la música, l'altre tindrà més talent per la pintura. I aquest talent és el que després s'ha de treballar. Segurament hi ha alguna cosa, jo no diré, de naixement, però segurament hi ha alguna cosa que et fa que tinguis aquesta facilitat per escriure, o bé perquè tens les antenes més parades, com deia en Lluís, o bé perquè tens aquesta capacitat d'observació més també treballada, o d'una manera immanent la tens més que una altra, i per tant hi ha tota una sèrie de coses que ja fan que tinguis un talent inicial i que després aquest talent el cultivis, i aquest és després el resultat d'això, de la creació, no? Tenir aquest ofici perquè tens una facilitat, segurament, per escriure, i el treball que tu hi vas posant constantment.
Jo tinc com una doble pregunta, que Gabriel Ferreter deia que un dels motius que ens fan escriure poesies és el desig de veure fins on podem aixecar l'energia emotiva del nostre llenguatge. I aleshores m'agradaria saber fins a quin punt heu tingut aquesta sensació d'haver d'aixecar, d'haver d'estirar o fins i tot crear llenguatge per poder transformar en paraules aquesta mirada poètica que teniu de la realitat, diguéssim. I aleshores també lligat amb el que deia l'Arnau Pons o amb el que vam comentar en el fòrum passat que parlava sobre traducció, també m'agradaria saber fins a quin punt creieu que una traducció de la vostra obra o vosaltres mateixos en una altra llengua seríeu capaços de reflectir aquesta mirada poètica.
M'ha tocat a mi. La primera pregunta. Ah, sí, jo aniria una mica a la línia de l'Arnau que deia abans, que fas una recerca, i aquesta recerca a vegades et porta molt lluny, i que és aquest camí de la precisió del llenguatge, que això sí que arriba a ser molt obsessiu, i que hi ha un moment que sí que te n'adones que has traspassat un salt, has fet un salt o has traspassat una frontera, i que això no té tornada. I en alguns moments o en algunes ocasions això pot portar al silenci definitiu. Perquè aquest salt o aquesta emoció o aquesta precisió del llenguatge, anar allà on volies anar, com que tu mateix et poses les fites, no et pots enganyar. I per tant, quan tu saps que ja has fet aquest camí, si ets honest amb tu mateix, no et pots repetir ni pots anar enrere, perquè només tu mateix et jutjaràs en això, no? Perquè és un salt al buit. Aleshores, si ja l'has fet una vegada i ja està. Ja pots tornar a casa, fer la vida normal i aprendre a cuinar japonesa. No, vull dir, hi ha altres maneres de viure la vida, no?
Això és Hoffman, està.
Sí. Aturar-se, sí. I m'ha agradat molt allò que deies del llibre inacabat, perquè tots tenim llibres inacabats, no? I moltes vegades no ens volem dir el motiu pel qual no el podem acabar, no? Perquè aquesta resposta ens portaria potser al silenci, no? Definitiu. I l'altra pregunta? Ah, la pregunta de la traducció. La traducció és un treball fonamental pel poeta, perquè tu has d'aprendre a dir el que han dit altres en la teva llengua, i això només ho aprens traduint, no?, moltes vegades. I en les versions a altres llengües que puguin fer dels nostres poemes, doncs, de vegades en això som una mica criatures, qualsevol poema traduït ja ens agrada, eh? Aquesta és una cosa perquè vivim en una cultura tan petita que qualsevol manyac que ens fan ja estem contents, però seriosament sí que, és clar, sempre és un altre text, no? El que has de procurar és que respiri una mica com tu aquell text d'arribada. No sempre està a les nostres mans. L'ideal és que trobis un altre traductor que sigui poeta també, perquè entengui que darrere d'una paraula concreta hi ha moltes altres coses, no? No és igual un adjectiu que un altre, no és un substantiu que un altre, no val el mateix, no sé, la paraula vermella en Vignoli que en Rembrandt, per exemple, no? O en Delacroix, per parlar de llenguatges artístics diferents. Aleshores, clar, aquest pes que tenen les paraules, de vegades només els pot reconèixer un altre poeta. No sé, ho he parlat per mi, eh?
És ideal trobar un poeta que entengui el món, el teu món, que és el que deia abans l'Arnau, no n'hi ha pas prou només en traduir les paraules, sinó en entrar en el món d'aquell poeta, perquè això et facilita poder-hi connectar.
Per tant, sí, l'ideal és això, trobar un poeta que sigui també un traductor que sigui poeta i que et pugui fer arribar al món del poeta, no només les paraules.
De fet, quan la Maria Àngela ens ha presentat, ha dit que, esclar, que nosaltres havíem escrit en llatí, en Isabel, no? La Rosa, sí, però bé, jo aquest, penso que aquests pecats, i fins i tot en grec,
i ja els... Diferent, sí. Però diferent, no tres. Només n'hi ha tres, i aquí hi ha tres,
no? Ja ho feien els francesos, ja ho feia Leder, ja ho feia Rambo. Però és curiós perquè la Susana ha dit una cosa que m'he oblidat quan parlàvem del talent, de com s'educa el talent. És veritat, traduir, a mi és un consell que quan jo estudiava a la facultat a Girona vam tenir la sort, penso que va ser una sort, de tenir introducció als estudis literaris en Salvador Oliva. Llavors érem un conjunt de... la teva mare hi era, Laura, d'alumnes que teníem unes certes veleïtats literàries i que vam intentar muntar, ara entrem en coses de biografia, en auto, vam intentar muntar una mena de tertúlia literària que només em va fer una sessió a casa meva, suposo que devia ser molt mal anfitrió i no es va tornar a fer més. Ja recordo que sí, un dels consells que ens donava en Salvador era per aprendre a escriure, traduïu. Si coneixes bé una llengua, tradueix d'aquella llengua i aprendràs o sigui, no hauràs de pensar en què has de dir, sinó en com ho has de vehicular. Però la meva experiència és que jo no només he fet alguna cosa en llatí perquè em van obligar, entre cometes, sinó també alguna cosa en francès o en italià quan estudiava a l'escola oficial i després perquè a vegades em ve, i aquest estiu encara després d'un concert de música del Renaixement vaig escriure una mena de coseta en francès que sembla del Renaixement del 16. I la veritat és que em costa molt a vegades, a no ser que escrigui simultàniament en les dues llengües, em costa molt traduir-me a mi mateix. Llavors, potser perquè és difícil que la sensació, la sensibilitat, aquella sensació de pell que he pogut mitjanament transmetre en una altra llengua la sàpiga traslladar a la meva. Llavors sí, a vegades es perd. Un altre cas, te'n recordaràs, Maria Àngela, a mi una vegada em van demanar per temporada alta de traduir els poemes d'Apollinaire per un espectacle que feia el Jean-Louis Trintignant. Evidentment, aquestes coses del teatre te les demanen per 3 dies abans. Llavors vaig anar amb una certa pressa. Afortunadament hi havia poemes que ja estaven traduïts per el Vinyan Gómez. I llavors, esclar, el meu espant va ser quan en l'obra de Sotrens senties el Trintignant dient no s'havia de traduir, la poesia no es pot traduir, quin desastre, jo pensava avui que no me'l presentin perquè em farà el que vaig dir per sobre. I llavors, esclar, vam anar a l'espectacle, em sembla molt que va estar content, però llavors sortint, en recordaràs, hi havia en Joan Maria, i el senyor Trintignant sortia i se n'anava ja cap a França i el va cridar per presentar-me'l, o per presentar-me a ell. Senyor Trintignant és el traductor dels poemes. I ja patirem. Llavors, esclar, em va fer la pregunta com ha traduït aquest poema. Afortunadament era el poema que ja estava traduït per l'Olinyan Gómez. I vaig dir, no, aquest poema ja estava traduït, com que tenia pressa va marxar. Però clar, a vegades es perden coses amb la traducció. Es perd la forma, es perd la música, es perd el sentiment. Potser per això a vegades és millor traduir en prosa, almenys no ho sé. No ho sé. Jo aquest dissabte, remenant per la plaça de Sant Feliu, vaig trobar una traducció de Calafis, feta per la Iorsenar, en prosa. No sé si és el que es perd o no es perd, però possiblement el que hem d'intentar és trobar... Potser no ser literals, estrictament, però sí trobar el to. Bé, per parlar de traduccions de poesia ho faria molt millor l'Arnau.
mostrar?
A mostrar em planteja problemes, perquè a mostrar vol dir fer nostre. I jo crec que ha de ser singular, és a dir, fer meu.
No, jo ho dic perquè penso en els 7 poemes, em sembla molt que és a Llast, el Narcís Comadilla diu, on em faig meus, on em faig meus 7 poemes de Catul. Va, la traducció és pròpia.
Aquell se'n diu versió, no tenia.
Sí, 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 és que de fet jo crec que en el cas de la traducció de poesia sempre per força és una versió, si no el que és una crossa que te permet de llegir l'original, no? El d'acostar-te una mica a l'original.
Passa que ara també ara diré una bestiesa, però a mi m'agrada llegir versions. Per exemple, llegeixo les versions que ha fet va fer fa molts anys Maria Manent d'Emily Dickinson i a mi encara m'emocionen. I ja sé que no és Emily Dickinson, però a mi em corprenen. La musicalitat que tenen, la manera com presenta les imatges. És clar que ja sé que no és Emily Dickinson, no? L'estil, si llegeixes en anglès, veus que és molt més sintètic, molt més petit, molt més... Però en canvi, a mi encara m'agrada llegir versions. Ja sé, que no s'ajusta potser el que ara dèiem o sobre la traducció en concret. Cada lector després té les seves preferències.
Però potser no tenim problema en dir que han versionat aquesta cançó de l'altre. No tenim cap problema, ja el mira automàticament.
Sí.
Ho tenim escollit.
Sí, sí.
Sabem que no diu el mateix. Però diu el mateix.
És impossible el mateix, exacte.
És impossible.
La cançó és diferent.
Sí, sí.
Té l'albo de dintre, sí. I que aquest...
No, és una simple qüestió.
T'agraden en l'autor original que es tradueixi? Perquè pot ser que li canviïn tota l'estructura que hi ha.
No, sí, llavors ja seria tota una altra història. Potser a aquell autor no li agradarà que li facin aquestes versions.
Té veus? Té veus? No.
Té veu? No, més que res, perquè ja hem d'anar acabant. Però sí que volia dir que a mi el que m'agrada és estudiar les versions, també com a la Rosa Font, i m'agrada portar a classe traduccions diverses dels poemes de Catul, per exemple, de l'Odi et amo, i llegir-les en italià, en francès, en les diverses versions que s'han fet en català, per veure com cadascú dels que se les ha fet seves, aquestes versions, hi ha posat alguna cosa d'ell mateix. I que Catul ho va dir d'una manera, però cadascú hi ha vist la seva pròpia versió. I a vegades no me n'agrada cap. Jo faig la meva pròpia versió, i ho dic als estudiants. Hi ha un verb, que és excrucior, d'un poema de Catul, que és l'Odi et amo, és el final, l'últim verb. Diu, ho diu i estimo, no sé per què ho faig, et preguntes per què ho faig, no ho sé, però s'esdevé així, i excrucior, diu en llatí. I llavors aquest excrucior, hi ha algú que ho tradueix com m'atormento, ho pateixo, en fi, totes em semblen versions massa lleugeres, perquè en realitat el que diu en llatí és em crucifico, però esclar, com explicaràs en una versió que fas al català que aquell autor llatí es crucifica? Oi? Ens vindran tota una sèrie de connotacions que no tenen res a veure amb Catul, i que faran que aquella frase o que aquell poema perdi tota la seva gràcia. Però en realitat el que està dient ell és això, és més que em crucifico, m'esqueixo en dos, excrucior. Perquè un que pengen en una creu, què li passa quan el pengen a la creu? Es queda dividit en dos, excrucior. I el verb aquest, excrucior, sona justament al esqueixar-se, no? El trencar-se per la meitat, com el fraxinus, el freixe, fraxinus frangitur, que dius, les figures estilístiques han de passar a segon terme, però resulta que són molt importants, i el verb excrucior és una mostra d'això, excrucior. Em quedo partit en dos, tampoc no ho podem traduir així. Com ho traduïm? Doncs no ho sé.
Amb la nota.
Amb una nota peu de pàgina, sí, però esclar, quan fas una nota peu de pàgina, ja... no, te'l fas teu i ho tradueixes a la teva manera. I ja està. I després a classe algú mirarà totes les versions i no afegirà una més. Bé, jo penso que va, ha sigut preciós a la taula, que ha quedat clar què hem arribat a escriure, perquè tots ho han dit, després d'haver passat per un fòrum que tractava sobre la lectura a Castelló d'Empúries, d'un fòrum que tractava sobre la traducció a la Biblioteca Faix d'Aliment de Figueres, i que finalment hem pogut arribar a l'escriure, perquè abans hem llegit i abans hem traduït, perquè llegir és important, ha quedat claríssim, i traduir també, que és la millor manera de llegir. I finalment aquest any podem parlar d'escriure, de l'art d'escriure. No us penseu, a l'hora de titular el fòrum vam tenir els nostres problemes. Com ho hem de titular? L'escriure? No, l'escriure sol no. L'art d'escriure. Esclar, podia entendre's de moltes maneres, que ens quedàvem només a la superfície. No és el cas, ja ho veieu, és l'art diguem-hi que jo us deia. Però bé, jo agraeixo moltíssim a tots els que han participat en aquesta taula perquè ens han explicat com s'han conegut ells mateixos, que al final és això, la literatura, jo crec, és el nos quid ipsum del tema de Pobla de Delfos, com s'han conegut ells mateixos, i ens ajuden a conèixer-nos a nosaltres mateixos llegint les seves poesies. És això, és el mirall, no? I que ho han fet tal com esperàvem que farien, que ens ha agradat moltíssim de sentir-los i que veieu com em puc sentir orgullosa de tenir aquests estudiants que han format part d'aquesta taula. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i a ells, sobretot, que es mereixen un aplaudiment. Aquí ja hem fet...